la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts, un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. En primer lloc, us oferim, com sempre, un breu resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el sabies què, la galeria dels experts, un consell de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista, avui amb el Fernando Saz, d'Ecologistes en Acció, amb qui parlarem del nou tractat acordat ja entre la Unió Europea i Mercosur. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica Ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Dotzena temporada i, si voleu més detalls, programa 437 de la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel, un programa que, com sempre, comença amb un repàs de les darreres notícies més destacades. Perilla la continuïtat de les tintoreres al Cap de Creus per la seva captura amb VAMs. Els taurons blaus, coneguts popularment com tintoreres, s'enfronten a una preocupant amenaça per la seva supervivència, fruit dels hams de pesca que s'usen, per exemple, al Cap de Creus. Aquest punt del Mediterrani Occidental és un indret crucial per la seva reproducció i pel seu creixement. La tintorera està declarada com a espècie en perill crític per la Unió Internacional per la Conservació de la Natura. S'estima que la població actual a tot el mar Mediterrani és aproximadament d'uns 1.800 exemplars. L'estudi, realitzat entre els anys 2022 i 2023 pel Centre d'Immersió Sotamar de Cadaqués i el Departament d'Agricultura de la Generalitat, revela que un 20% dels individus observats durant el seguiment patien greus ferides per hams incrustats a la boca. També els van detectar nombroses lesions causades pels diversos fils de pesca que se'ls poden adherir a la pell. Amb l'objectiu de mitigar l'impacte de tots aquests artilugis, s'estan cercant solucions innovadores, com, per exemple, hams que es dissolguin ràpidament o bé sistemes electromagnètics que avisin i espantin els taurons sense afectar altres espècies. Protegir aquests depredadors marins és molt urgent. D'ells depèn, en bona part, de mantenir un cert equilibri als diferents ecosistemes d'aquí al mar Mediterrani. Més coses. La Unió Europea vol posar fre a la immensa quantitat de roba que es llença. Des d'aquest moment, els estats membres de la Unió Europea queden ja obligats a recollir tots els productes tèxtils de manera selectiva per tal de ser reciclats i reutilitzats. Certs experts d'economia circular creuen que aquesta normativa hauria d'incloure igualment l'obligació dels fabricants a assumir el cost de la gestió d'aquests residus, d'incorporar fibres tèxtils reciclades al procés de producció i de fer tota la roba més durable, reparable i també reutilitzable. Assenyalen que la base del problema és el model de consum actual, basat en fabricar, consumir i llançar, per tornar a començar aquest cicle que té un cost mediambiental i humà ingent. Segons dades de l'Organització de Nacions Unides, es venen al món cada any entre 80.000 i 150.000 milions d'articles de roba i cada cop d'una pitjor qualitat. és el que es coneix com a ultra-fast fashion, o moda ràpida, dins la qual el 40% de roba que es fabrica ni tan sols s'arriba a vendre i es llença als macroabocadors. Complexos gegantins per abocar-hi els residus, com el que hi ha al desert d'Atacama, a Xile, on es calcula que hi arriben cada dia unes 100 tones de roba provenents dels països rics. Una roba que s'acaba incinerant i produint d'aquesta forma més gasos contaminants. La xifra total de la roba que es llença a Catalunya és també esfereïdora, 155.000 tones l'any. Vol dir això que cada ciutadà en descarta 20 quilos anuals, que de forma majoritària es dipositen incorrectament a dins del contenidor gris per acabar en abocadors o en incineradores. Només el 13% de tota aquesta indumentària és llançada en recipients de recollida selectiva, com són els de roba amiga o els de Càritas. A Catalunya existeix una planta de reciclatge del tèxtil a Pineda, on hi arriba una part d'aquesta roba dipositada als contenidors de recollida selectiva. Es tracta de Coleo Recycling, una empresa pionera que recicla i que separa per color i composició les diferents peces de teixit. Tot aquest procediment permet després reutilitzar les fibres per fer fil i per confeccionar nous teixits. Tot i això, tenen encara una escassa demanda perquè ni consumidors ni tampoc marques volen roba feta amb fil reciclat. És a les mans de tots, com a consumidors, de contribuir a reduir part d'aquesta ingent quantitat de roba que és llançada. Es pot comprar, per exemple, roba de segona mà, que ben segur ja afectarà a tota aquesta quantitat de producció i de consum que ve imposada per la indústria de la moda. I atenció amb l'ecocidi. L'ecocidi ha estat definit jurídicament com qualsevol acte il·lícit o arbitrari perpetrat, malgrat saber que pot causar danys greus, extensos i duradors al medi ambient. Fa anys que juristes internacionals lluiten perquè el Tribunal Penal Internacional el reconegui com un delicte i perquè pugui afegir-se als quatre altres reconeguts mundialment: el genocidi, els crims contra la humanitat, el crim de guerra i el crim d'agressió. Les conseqüències dels ecocidis comporten la destrucció massiva d'una part o la totalitat d'un cert ecosistema, afecten a tots els éssers vius, incloses les persones, i poden accelerar l'escalfament. Les activitats humanes, que cerquen un profit econòmic i no prenen les mesures preventives, en són les grans responsables. Us definim a continuació d'una manera més concreta 5 exemples d'ecocidi. El primer, el perpetrat per l'explotació petrolera de l'empresa Chevron Texaco a la selva amazònica entre els anys 1964 i 1992. Les contínues fuites dels pous de petroli van contaminar els recursos hídrics i van provocar la mort de milers d'indígenes i d'espècies de fauna i flora, tot plegat amb danys irreversibles per al medi natural. En segon lloc, els vessaments dels petrolers Exxon Valdez a Alaska, Ixtoc One i Deepwater al Golf de Mèxic, o l'Urquiola i el Prestige davant les costes de Galícia. Tots van tenir efectes molt nocius per la biodiversitat dels ecosistemes marins i costaners. En tercer lloc, la desforestació de les selves de l'Amazones, d'Indonèsia i de Malàisia. La tala massiva d'arbres per la fusta ha provocat la desaparició de milers d'animals i plantes. El motiu és reconvertir aquests terrenys en nous conreus de cereals per alimentar els animals concentrats a les macrogranges, fabricar biocombustibles o conrear oli de palma. Quart exemple, el mar d'Aral, el mar intern més extens del planeta, situat a l'Àsia Central, entre l'Uzbekistan i el Kazakhstan, on tan sols queda un 10% de superfície original. En els darrers 50 anys s'ha reduït i s'ha malmès pel gran descens dels diferents cursos fluvials que hi conflueixen, pels vessaments de la indústria i pels fertilitzants i els agroquímics dels extensos monocultius de cotó del seu voltant. I en cinquè lloc, els accidents nuclears de la central de Txernòbil, a Ucraïna, i de la de Fukushima, al Japó. En ambdós casos es van emetre núvols tòxics radioactius que es van escampar per vastes àrees i es va causar un greu desastre ambiental. En el 20è Congrés de l'Associació Internacional de Dret Penal, que es va celebrar a Roma el 2020, el Papa Francesc va advertir que les actuacions contra el medi ambient són atemptats contra la casa comuna de tots. Considerava, doncs, que feia falta introduir dins del catecisme catòlic l'ecocidi com un pecat ecològic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que els castors són experts constructors d'embassaments, dics i canals? També són els mamífers rosegadors de tamany més gran que existeixen a l'hemisferi nord i els millors adaptats a la vida aquàtica. La seva cua negra, ampla i aplanada, junt a les seves desenvolupades i visibles dents incisives de color taronja, facilita la seva ràpida identificació. Els castors són nadius a Europa, Àsia i Nord-Amèrica. A la península Ibèrica, els seus fòssils deixen constància de que la seva història evolutiva es remunta a milions d'anys molt abans que aparegués l'espècie humana. Per la construcció de les seves obres d'enginyeria, aquests hàbils mamífers fan servir materials genuïns i naturals com són els troncs, les branques dels arbres, les pedres, les fulles i el fang, i tot amb l'únic ajut d'unes afilades dents i les mans. Viuen a la vora dels rius i rierols i són capaços de reduir i contenir la força del corrent de les aigües mitjançant els dics que construeixen, aconseguint la formació d'estanys de tranquil·les aigües i l'hàbitat ideal per poder viure dins els seus caus. Les seves dents incisives no deixen mai de créixer i amb la força que generen tallen i arrosseguen els troncs dels arbres. La seva activitat es desenvolupa preferentment en hores nocturnes. De la presència dels castors i del seu ingeni aquàtic esdevenen amb el temps una influència positiva pels ecosistemes aquàtics i la natura. Destaquen la recuperació de voreres, els aiguamolls vinculats als rius, una terra més fèrtil derivada de la retenció del llot, el control de les inundacions, afavorir la biodiversitat, l'assentament d'aus aquàtiques, la neteja i purificació de les aigües i la disminució de l'erosió. Els castors viuen en grups familiars molt avinguts i cohesionats. Els germans grans, fins que s'independitzen, ajuden els pares i els més petits en l'alimentació i les tasques de la llar. El seu aliment principal es basa en plantes, fusta i fulles que durant la primavera i l'estiu van recol·lectant i guarden en els seus caus per anar consumint durant el seu repòs de l'hivern. També els agrada descansar flotant d'esquena sobre les aigües. A Europa, aquesta espècie va arribar a desaparèixer en molts països víctima d'una intensa cacera per la cobdícia de la seva pell i carn. En l'actualitat és una espècie protegida i la seva presència i beneficis han estat fermament reivindicats.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta doctora Paula Calvo, antrozoòloga, investigadora de la càtedra Fundació Affinity Animals i Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es parla molt del que pot suposar per als nens interactuar amb animals. Què en diu l'antrozoologia, la ciència que estudia les relacions humano-animals d'aquest aspecte?
Doncs tots els estudis fets fins ara, que són molts perquè preocupa moltíssim l'aspecte aquest de la interacció entre els nens i altres animals, el que ens diu és que porta beneficis, bàsicament. Per una banda, pel seu desenvolupament psicosocial. Són nens més empàtics, nens que es desenvolupen millor tot el que és l'aspecte de la responsabilitat. I també, per altra banda, es veu una millora en la seva salut. Els nens que des de petits estan en contacte amb animals, després, a la llarga, desenvolupen menys al·lèrgies i estan més protegits davant d'aquestes al·lèrgies.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la doctora Paula Calvo, antrozoòloga, Més informació a depsiquiatria.uab.cat.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Estimat amigues, animalons i amics, amb aquest recorregut que fem com a recordatori de tantíssima música que s'ha anat escoltant, crec que el recordar del Franck Purcell és obligatori. És francès i nasqué a Marsella l'any 1913. El seu pare era tècnic de la Marina francesa, però també músic, i va fer que quan tenia 6 anys entrés al Conservatori de Marsella perquè aprengués el violí i la percussió, passant després al Conservatori Nacional de París. Potser el violí i la percussió no és de lo que lligui massa, però estàvem en un temps en què el jazz feia furor, passant després a interpretar com violinista en teatres de la seva ciutat de Marsella. A principis de segle passat, les sessions de teatre o del incipient cine que van inventar precisament els francesos amb els germans Lumière incluïa la presència de músics com toloners abans de l'aparició del for de l'espectacle, quelcom que a Anglaterra va durar bastant més. Escolteu la seva orquestra recordant en aquest moment música italiana.
Thank you.
Sou de nou a la veu dels animals i la natura. Temps per l'entrevista. Avui volem parlar d'aquest acord que es va arribar finalment a primers de desembre entre la Unió Europea i el Mercosur. Què implica? Especialment en el sector que ens implica més, en el sector de la carn i també en el sector i en tot el que comporta pel medi ambient, per l'entorn, per la natura i per les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. De tot això en volem parlar, ho volem resumir una mica, amb el Fernando Saz, que és expresident de la Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya i coordinador també de l'Àrea Confederal d'Agroecologia, Sobirania Alimentària i Món Rural d'Ecologistes en Acció. Fernando, molt bon dia.
Muy buenos días.
Un acord UE-Mercosur que es va arribar el 6 de desembre a Montevideo entre la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i en aquest cas els dirigents dels països del Mercosur integrants, que són Uruguai, el Paraguai, l'Argentina i el Brasil. Un acord que arriba després d'una posposició després de 2019 i que encara no és definitiu. Fernando, això ho hem de recalcar, és a dir, és un acord definitiu, però en teoria hauria de ratificar-se pel Parlament, pels Estats i també pel Consell de la Unió Europea.
Correcto, correcto. No he definido. Quería hacer una aclaración. Sigo en las áreas, trabajando en las áreas de agroecología y antiglobalización y paz, como bien dijiste, pero ya no soy el coordinador. Ya cumplí las funciones y es una compañera la que sigue ahora. Yo sigo integrando el área.
Perfecto.
Ya como activista base.
Pero segueixes activo, ¿eh? Segueixes activo.
Sí, ah. Eso no se pierde. Espero no perderlo hasta mientras tenga fuerzas. Pero bueno, hay que dar paso a la juventud. Dicho eso, sí, el acuerdo este lleva 25 años negociándose y no es la primera vez que se da por firmado. De hecho, está firmado, pero no ratificado. Y para ratificar, depende de algunos elementos, se pueda ratificar más rápido o más lento. De todas maneras, en principio, y según lo que tenemos en mente, se necesitaría el acuerdo de 15 países de la Unión Europea, de los 27, 15 tendrían que estar de acuerdo, y representar el 65% de la población, con lo cual se puede complicar, dado que hay ciertos países que se ven afectados. Francia fue hasta hace poco bastante, digamos, había puesto muchas reticencias en firmarlo, o sea, se amparaba en el Brasil de Bolsonaro, ahora no está Bolsonaro en Brasil, pero la situación, digamos, en cuanto a los principios ecosociales siguen exactamente igual, pero tenemos un Milei en Argentina que ha reemplazado al Bolsonaro con unas ideas iguales o aún peores, ¿no? Y bueno, eso queda ahí latente.
El Mercosur és el Mercado Común del Sur, fundat el 26 de març de 1991, com diem, i com a membres integrants, com a parts, són el Brasil, l'Argentina, l'Uruguai i el Paraguai, tot i que també hi ha diversos estats que d'una manera o altra hi col·laboren, en total un total de 7 estats, més Venezuela, que diguem-ne que ha estat refusat per les condicions polítiques pels altres països. Aquests acords amb la Unió Europea van començar ja el 1999. L'any 2019 es va arribar a un primer text d'acord. Les coses es van posposar, bàsicament per l'oposició, especialment en feia referència de França. I ara, els que han tirat més endavant, cal recalcar-ho especialment, són el Brasil, l'Alemanya i també Espanya. Cal recalcar, per tant, també el paper actiu, en aquest cas, de l'estat espanyol en defensa d'aquest tractat, oi?
Sí, España siempre ha estado, España, digamos, el gobierno, no así ni las organizaciones agrarias, ni muchos sindicatos, ni las asociaciones socioambientales, pero sí, el gobierno español ha estado siempre en pro de la firma de este tratado, ha sido uno de los impulsores, hay intereses para ello, y claro, y Alemania en este momento también tiene grandes intereses, porque una de las cosas, como bien decías o esbozaba en el inicio, es el intercambio y la industria automotriz alemana se puede ver beneficiada de ese intercambio, ¿no?
Veurem com evoluciona. Després hi ha uns països reticents, com són Polònia, França, evidentment, Àustria, Irlanda, els Països Baixos, o fins i tot, i caldrà veure aquí també la postura d'Itàlia, com s'acaba posicionant en tot això. No sé quant de temps es preveu que tot això encara pugui estar, diguem-ne, discutint-se d'alguna manera.
En principio sería un año como mínimo. Lo que pasa es que puede haber, se puede alargar. Todo depende de ciertas, digamos, trampas, podemos decir, que pueden hacer para acelerar la firma. Es decir, este tratado contiene, aparte de la parte comercial, tiene otros apartados, ¿no? Y que son declaración política y de cooperación. Para firmarse eso se necesitaría que pasase por los parlamentos, con lo cual, parlamentos nacionales, con lo cual se puede alargar bastante la firma, porque tendría que debatirse en los parlamentos y no todos llevan la misma velocidad, y puede haber un montón de cosas entre medio que lo retrase, como procesos electorales y demás. Pero también pueden hacer una trampa que se suele hacer en ciertos tratados, que es firmar la parte comercial para acelerar, que eso entonces tiene la potestad simplemente el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, y dejar lo otro para más adelante, o separarlo directamente, ¿no? Y como siempre, normalmente lo que predomina es el mercantilismo, es bastante probable que, si lo ven difícil, terminen haciendo alguna de estas trampas.
Ara entrem una mica més en el que impulsa una mica aquest acord, però abans que res també cal dir que ha estat signat, tot i la gran oposició conjunta, també en aquest cas que heu fet vosaltres, per exemple, des d'ecologistes i altres organitzacions a nivell mundial, que fins i tot van signar una declaració conjunta.
Sí. Hay una plataforma, bueno, se fue, es que esto lleva muchísimos años, de todas maneras también hemos hablado varias veces, tanto de este tratado como de otros con vosotros mismos, en otras ediciones del programa, que llevamos la campaña de varios lustros, ¿no? Ahora no sé decirte si tres o cuatro lustros, pero llevamos varios lustros contra los tratados de comercio e inversión. Normalmente, aquí quiero hacer una aclaración. Normalmente a nivel internacional incluso se habla de tratado de libre comercio. En Cataluña y en otro lugar, pero hablo concretamente de Cataluña, hemos resuelto llamarlo de comercio e inversión, porque de libertad no tiene absolutamente nada. Después supongo que entraremos en algunos de los detalles que pueden matizarse el por qué quitamos lo de libre comercio. Pero sí, la campaña es internacional. Hay muchas organizaciones trabajando en Brasil, en Argentina, en Paraguay incluso, digo incluso porque en Paraguay hubo momentos muy, muy, muy difíciles, y en Uruguay, y también en Bolivia, que aunque no está incorporado, son uno de esos asociados que mencionabas tú antes, ¿no?
A nivell general, què inclou l'acord? Ara entrarem en aranzels, exactament quins productes, quins no, tenen més facilitats, en línies generals, perquè la gent ho entengui, Fernando, què és el que inclou aquest acord i què és el que comprèn.
Bueno, a nivel general, lo que hay que resaltar es que si se firma el acuerdo, llevaría prácticamente el 25% del PIB mundial. Eso, para hacerse una idea, es una cuarta parte de todo el PIB mundial. Y el 37% de las exportaciones a nivel mundial. Es un inmenso mercado el que se crea. ¿En qué nos afecta? Sería aquí la producción agrícola, que quedaría afectado porque se aumentarían las importaciones del Mercosur, y allá, como señalé hace un momento, hacia allá sería el desarrollo de cualquier industria, especialmente la automotriz, en los países del sur. Y bueno, está basado fundamentalmente en azúcar, en otros elementos que producen biocombustible, pero el elemento o el producto estrella sería la soja, que sirve tanto para biocombustible como para alimentación de animales. Lo que hay que recalcar aquí, que es, digamos, uno de los grandes detalles que a veces pasan desapercibidos, pero que serían la que recibe mayor afectación, es el agua. La cantidad de agua que se necesita para todo ello, ¿no? Son ingente cantidad de agua, tanto verde, que sería la de lluvia, como azul, que son la de los acuíferos, ríos y demás, ¿no?
Són aquests danys col·laterals. D'una banda, i hem vist aquests dies també doncs, moltes protestes també del sector, sobretot de ramaders, més aviat de la indústria ramadera en aquest cas, o fins i tot l'agroindústria també, a l'acord, com deies, i des de Mercosur, preveu rebaixar o reduir aranzels, en concret en els productes com són la carn de vedella, unes 99.000 tones, amb aranzels reduïts al 7,5% més en concret, bé, sense entrar més en detalls, però també la carn de pollastre i d'aus permetrà doncs, aquesta rebaixa en 180.000 tones, el sucre, l'arròs, la mel o fins i tot aquests productes que després podem parlar també com són l'etanol. Tot això ha aixecat aquesta polseguera, diguem-ne, entre el sector agroindustrial ramader, també de la Unió Europea, perquè d'alguna manera es veuen amenaçats amb l'entrada de tots aquests productes. Però també hi ha beneficis per altra banda, no, Fernando? És a dir, també d'alguna manera aquestes grans empreses es poden veure beneficiades, aquestes empreses agroramaderes de la Unió Europea, per altres factors d'aquest acord.
Claro, es que en realidad es bastante difícil cuando hablas así de grandes empresas, que está muy bien con el enfoque que das, ¿eh? Pero es difícil discernir porque pueden tener interés en ambos bandos del acuerdo. Es decir, la inversión de las grandes multinacionales o transnacionales europeas en los espacios del Mercosur y en otros sitios de Latinoamérica con que también se han firmado acuerdos, incluso si vamos más lejos de todo el globo, pero estamos hablando concretamente de esto, hay mucho, digamos, intereses cruzados de las propias empresas a veces. Lo que se van a ver afectados, sí, son las pequeñas explotaciones, más aún de lo que lo están, pero muchísimo más, y lo van a sufrir mucho más. Las consecuencias pueden ser terribles porque, claro, se trabaja de otra forma allí, las condiciones sociales y ambientales son diferentes y los precios van a ser bastante competitivos y destructivos a la vez de la industria local, tanto ganadera como agropecuaria. Es brutal los daños que se pueden ocasionar.
De fet, a la majoria de països llatinoamericans, a la Unió Europea no estan permeses, per exemple, l'ús d'hormones de creixement o d'altres substàncies en la cria d'animals. Sí, a Llatinoamèrica l'acord diu que això ho vigilarà i ho ratificarà, però, esclar, a tan gran escala és molt difícil de comprovar totes aquestes coses. I, d'altra banda, i molt important, aquest acord que passa per alt de vegades, diu que deixaran de restringir-se exportacions generals de carn des de la Unió Europea fins al Mercosur, per exemple, en cas de malalties en regions concretes. És a dir, que tot i una epidèmia, per exemple, de grip aviar en un lloc determinat, la resta de països de la Unió Europea no hauran de restringir, en aquest cas, les seves exportacions de carn, com pot passar. Tot plegat ens fa l'efecte que fomenta una mica encara més aquest negoci pervers a nivell industrial i, com deies tu, que racona encara més a l'agroecologia i als petits productors.
Sí, total. Y además, todo lo que señalaste es totalmente correcto, me parece muy pertinente que lo has dicho. Y además hay que agregar esa hipocresía europea, porque muchos de estos productos que en teoría están, no en teoría, en la práctica, están prohibidos utilizarse aquí y que se están quejando, y con razón, los ganaderos de que allí sí se utilizan y que hacen ese dumping comercial. Es duro hablar de dumping comercial cuando estamos hablando de seres vivos, ¿no? De animales e incluso de las plantas, ¿no? Pero bueno, es así como se utilizan. Pero la hipocresía viene porque se fabrican en Europa, fundamentalmente. Europa es gran exportadora de esos productos, tanto las multinacionales con sede en Alemania, pero también en otros países, incluso aquí en España. Se producen y se envían. Uh-huh. Hay uno que es emblemático para aquí, para no solamente el Estado español, sino incluso particularmente Cataluña, que es la potasa, sí, que se produce en Súria y en Sallent, y la produce encima, paradójicamente, ICL, que es una empresa israelita que en este momento tendría que estar bajo boicot, pienso, ¿no? Con la situación que estamos sufriendo Palestina. Y sin embargo se produce y se envía. Bueno, ahí esta hipocresía y esta venta está a la orden del día. Y dejar abiertas las puertas, como bien señalabas, a todo ese trasiego de poder hacer trampas o directamente saltarse la ley a la torera, porque no hay, si hacia aquí no va a haber capacitat de control, com bé ensenyarà, imagina't, ja serà menys a un, no?
Us recordo que parlem del Mercosur, eh? Parlem amb el Fernando Saz, d'aquest acord entre la Unió Europea i el Mercosur. Fernando Saz és expresident de la Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya i estem intentant desgranar una mica, resumir, perquè això portaria molt de temps, doncs una mica els principals acords a què s'ha arribat, a què es va arribar aquest passat 6 de desembre entre la Unió Europea i els quatre països integrants d'aquest bloc comunitari de lliure comerç de Sud-amèrica. un bloc, dèiem que aquests productes d'allà vindran amb menys aranzels, també certs productes d'aquí es protegiran, sobretot el que són denominacions geogràfiques, fa referència a l'oli d'oliva, als licors, al vi, a la xocolata, a la malta, però també als productes làctics, cosa que, per tant, també pot incrementar aquest transport que dèiem també a nivell ramader, a nivell més industrial. I, Fernando, la soja, com la tenim i com està i com es veurà afectada per aquest tractat?
Bueno, la soja es uno de los elementos clave de este tratado y afecta a todo nivel, tanto en la importación de pinzos que llegan a Barcelona, fundamentalmente a Barcelona y Tarragona en forma de o de tarta o de harina, y son ingentes cantidades para alimentar animales que muchas veces después son exportados a terceros países. En este momento, el año pasado se importó, si no me equivoco, no recuerdo mal, 422.000 toneladas de carne de cerdo hacia China y es alimentado con, fundamentalmente con estos productos, ¿no? Después, otra de las contradicciones que lleva, que iba asociada justamente también a todo esto, y a otros productos también, pero fundamentalmente a las hojas que llegan en esas ingentes cantidades, es el sector marítimo. Tenemos declaraciones aquí, tres o cuatro declaraciones de emergencia climática, la de el Ayuntamiento de Barcelona, la de la Generalitat, la del Gobierno Central y la de Europa. Y sin embargo se habla de ampliar los puertos y seguir trayendo ese tráfico marítimo impresionante que, según los datos del mismo Ministerio de Transición Social del Estado español, dice que ahora llega al 3% de la contaminación, pero prevén que para el 2050 va a ser del 35%. O sea, bueno, no sé cómo se casa una cosa con la otra. Y la soja cumple un papel fundamental. Y también, vuelvo a repetir, porque es una cosa así que queda colateral, pero que es importantísima para la subsistencia de la vida, es la cantidad ingente de agua que se va sumando a todo esto, ¿no? Todos los procesos.
Fer referència a això és molt important perquè, evidentment, si augmenta tant ramaderia industrial com cultius, en aquest cas en intensiu, monocultius de soja, el que sigui, l'aigua pateix, es gasta moltíssima aigua per qualsevol instal·lació industrial agroramadera. I tot això, ja per acabar, Fernando, evidentment el que ve a contradir una mica és tot el tractat, el reglament europeu que es va aprovar l'any 2023 contra la desforestació importada, que precisament el que posa obliga a vigilar una mica la traçabilitat de tots aquests productes, soja, carn de boví, palma, fusta, cacau, cafè i cautxú, que contribueixen en gran part a la desforestació a nivell mundial, que segueix augmentant un 10%. La Unió Europea és una de les principals responsables en aquest cas, no? Per tant, tot això és una altra de les grans contradiccions i s'haurà de veure com es vigila.
Y sí, claro, todo esto lleva a que la expansión de la frontera agrícola, incluso de la frontera extractivista en general, sea elevadísima. Y esa expansión de la frontera se da fundamentalmente sobre la deforestación, además del uso directo del material, ¿no? Y bueno, las consecuencias creo que son evidentes, que no hay que hacer mucho análisis para ver qué es una cosa que perjudique más en el momento histórico que estamos viviendo, que tendremos que caminar hacia proceso de crecimiento y de relocalización, o sea, justamente defender todo, en el caso nuestro, defender toda la pequeña y mediana producción, en el caso concreto de la alimentación, de la producción de la agricultura y la ganadería a pequeña escala y si es posible, como bien dijiste al principio, de agroecología, y vamos en camino exactamente contrario. Hablamos mucho de la España vaciada, pero parece que lo que fundamenta todo esto es vaciarla aún más en intereses de las multinacionales que pueden seguir trabajando y destruyendo territorios, ¿no? y sociedades.
Seguirem pendents de com evoluciona tot això. El cas és que, de moment, el món segueix perdent cada any 10 milions d'hectàrees de bosc. Sí. La desforestació és responsable de més d'un 11% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a nivell planetari. Ecologistes en Acció s'ha cansat de fer informes. Us en cito un, perquè pugueu consultar, que és força complet, l'aproximació crítica a l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur, que es va publicar l'any 2022, fet entre Ecologistes en Acció i també entre pobles, per més dades i més referències. Fernando, segur que en seguirem parlant. Esperem que d'alguna manera hi hagi algun tipus de notícia positiva. Esperem-ho. Gràcies, Fernando.
Sí. Esperemos que sí, que haya noticia positiva y que se logre parar este nefasto acuerdo. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem fent un repàs de la vida del Frank Purcell. Quan una persona val, tard o d'hora li arribarà el seu moment de glòria. El Frank es va casar amb la Odette i tingueren una filla. També es podria dir que fou un dels pocs directors francesos en un país que quan una persona despunta se la fan seva i la defensa com si fossin de casa. Com era suficient conegut a Europa, la crida dels Estats Units fou molt forta i l'any 1952, que fou una època també en què la música estava en plena efervescència, era l'ocasió que no es podia deixar. Va estar gravant en discoteques que el van fer molt, molt, molt conegut. Va retornar a Europa per dirigir l'Orquestra Simfònica de Londres i també de la BBC. Durant l'època del 56 al 72 del segle passat, va ser director del Festival d'Eurovisió i quatre de les cançons les va guanyar a França. Com podeu pensar, una persona d'una gran activitat que va fer el traspàs l'any 2000 als 87 anys. A la propera, com sempre, si Déu vol. Thank you.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia.
Ens trobem immersos en les setmanes més fredes de l'any. Quines mesures podem tenir en compte amb els nostres gossos que els ajudin a combatre el fred?
Un consell és evitar els canvis bruscos de temperatura. Cal trencar amb el mite que els gossos, pel seu tipus de pell i coberta de pèl, són poc sensibles al fred. La realitat és que s'han adaptat a la calor de les calefaccions de les nostres llars, fet que ha comportat que hagin perdut part de la seva resistència a les baixes temperatures. Per aquest motiu, és important evitar el canvi brusc de les temperatures. Passar del clima calent de casa amb la calefacció al fred del carrer pot provocar refredats de coll i nas en els gossos.
Sabies que des de l'inici de la civilització els arbres del nostre planeta s'han reduït un 46%? Segons unes dades publicades per la prestigiosa revista Nature en base a un últim recompte, en l'actualitat el nombre d'arbres en tot el planeta és de 3 bilions, equivalents a 422 arbres per habitant. Encara que aquesta xifra ens pugui semblar molt considerable, el cert és que cada any les activitats humanes fan desaparèixer 15.000 milions d'arbres. Aquesta destrucció només es veu compensada parcialment amb la reforestació i l'aparició natural de nous arbres, però amb un dèficit anual i constant de 5.000 milions. Actualment són les regions de Rússia, les regions subàrtiques i les de Nord-Amèrica on s'ubiquen les densitats més importants d'arbres, mentre que els boscos dels tròpics són els més extensos i on es concentren el 43% de tots els arbres del planeta. La península Ibèrica compta amb una mitjana de 245 arbres per persona. De continuar aquest ritme de destrucció massiva, el pronòstic seria que els arbres s'esgotarien en menys de 300 anys. Recordem que, com a consumidors, podem influir i hauríem de canviar tendències i afavorir la conservació del nostre planeta.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís d'Alec Baldwin amb els animals i la natura. Alec Baldwin, actor nord-americà de cinema i televisió, és el germà gran d'una família d'actors presents tots ells en el món cinematogràfic d'aquestes dues últimes dècades. Activista animalista, participa en diverses associacions per la defensa dels animals als Estats Units. Una de les seves propostes va ser aconseguir la supressió de les caleses amb cavalls utilitzades com a reclam turístic per passejar pels carrers de Nova York als Estats Units. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
Per afrontar els problemes de fons que no poden ser resolts per accions de països aïllats, és indispensable un consens mundial que porti, per exemple, a programar una agricultura sostenible i diversificada, a desenvolupar formes renovables i poc contaminants d'energia, a fomentar una major eficiència energètica, a promoure una gestió més adequada dels recursos forestals i marins, a assegurar a tothom l'accés a l'aigua potable. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la veu dels animals i la natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.